Ara són les 2 del migdia. Després d'uns mesos de treva, els pagesos han reprès avui les protestes.
Lo primer que reclamem és que el govern de Madrid ens posi una data per anar a negociar, per anar a presentar les nostres reivindicacions. Tant amb ells i d'ells ja saltarem cap a la Unió Europea.
Cap a les 8 del matí d'avui dilluns, els tractors ja han sortit des de diversos punts del país per tallar els passos fronterers d'Espanya en França. El tall més matiner ha estat el de la Jonquera, a l'AP7, amb una quarantena de tractors que han sortit a primera hora des de Figueres, unes protestes que també compten avui amb el suport d'agricultors francesos que han fet nit a Perpinyà. A banda de la P7, avui també estan tallades a aquesta hora diverses carreteres nacionals i també la C38. De seguida anirem cap al Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en directe. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I és que els agricultors i ramaders aquest cop surten sense el suport d'Unió de Pagesos.
Sí, el principal sindicat de Catalunya no participa de les protestes d'avui perquè no veu legítim mobilitzar-se en plena campanya electoral per les eleccions europees de diumenge. Convocats per Revolta Pagesa, reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats i demanen iniciar negociacions per abordar les seves demandes.
Com dèiem, unes protestes que es desenvolupen en plena campanya electoral de les europees. Avui una campanya molt marcada per les negociacions per formar govern a Catalunya.
Esquerra Republicana no cedirà els seus vots per fer president Salvador Illa si no hi ha un posicionament clar dels socialistes respecte de les seves demandes. Ho ha detallat avui Diana Riba, Ràdio Estel.
Que si Sánchez no ve amb una proposta clara de finançament singular i una via marcada de com arribem a l'exercici del dret a l'autodeterminació a Catalunya, no cal ni que ens truquin.
De la seva banda, els comuns han plantejat avui un pacte progressista per la mesa del Parlament i que la presidència recaiguin els republicans.
D'altra banda, a Madrid, el Partit Popular, atenció, es planteja presentar una moció de censura al govern de Pedro Sánchez si guanya les eleccions amb una majoria àmplia.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, respon que es plantegen totes les opcions, inclús la de la moció de censura, per desbancar els socialistes de la Moncloa.
Penso que l'equip arriba en bon moment i arriba en una situació que...
Perquè la moció prosperés, caldria que Junts o algun dels altres socis de la investidura de Pedro Sánchez hi votés a favor.
Doncs de moment parlava el PP de majoria. Totes les enquestes, a excepció de la del CIS, publicada aquest migdia, pronostiquen una victòria dels populars.
L'única enquesta que diu que guanyarà el PSOE és la del Centre d'Opinió, que depèn del govern espanyol. Segons els resultats d'aquesta enquesta, que s'ha publicat aquest mateix migdia, els socialistes tenen una intenció de vot d'entre el 31,6% i el 33,2%, mentre que el PP és d'entre 28 i el 30,5%.
I tornant a Catalunya, nou entrebanc en el nomenament d'Eduard Sallent com a nou major dels Mossos d'Esquadra. La justícia ha aturat el procés de manera cautelar a petició dels sindicats de policia.
El sindicat SAPFEPOL va presentar la demanda perquè considera que el procés d'elecció de Sallent com a nou major dels Mossos ha estat ple d'irregularitats. Recordem que el Departament d'Interior va posar en marxa el procés per triar el nou major de la policia catalana quan ja s'havien convocat les eleccions del 12 de maig i va anunciar que Sallent era l'escollit el dia 10, l'últim dia de campanya.
I mirarem també a Barcelona, on els moviments en defensa de l'habitatge acusen l'alcalde Jaume Collboni d'expulsar els veïns de la ciutat. Consideren que l'Ajuntament deixa d'agradar els barris per afavorir les empreses i els grans esdeveniments.
I a més, asseguren que el Partit Socialista reprimeix els sindicats d'habitatge i els col·lectius que s'organitzen per defensar els veïns, per desmobilitzar-los. Denuncien que amb el nou govern a l'Ajuntament de la capital catalana els desnonaments sempre hi participen els antiavalots dels Mossos. Per això demanen a l'alcalde Collboni que aturi totes les expulsions dels veïns.
I avui anar als esports.
Penso que l'equip arriba en bon moment i arriba en una situació capaç de guanyar qualsevol.
L'Espanyol jugarà els play-offs d'ascens a primera divisió contra l'Sporting.
Els pericos han guanyat aquest diumenge 3-0 al camp del Cartagena i s'asseguren la quarta posició, que dona accés a l'eliminatòria d'ascens. El primer partit serà diumenge que ve a les 9 de la nit al camp de l'Sporting.
I el Barça, la secció de bàsquet, preveu canvis de cara a la temporada que ve.
Després de la derrota a les semifinals de la Lliga contra el Real Madrid, el responsable de la secció, Joan Carles Navarro, ha confirmat que hi haurà canvis sense especificar si afectaran a l'entrenador Roger Grimau.
I avui en la plana cultural torna una nova edició de la Festa del Cinema. Per tant, fins dijous teniu la possibilitat de comprar entrades per 3 euros amb 50 cèntims, amb més de 50 sales de tot Catalunya. Aquest any, a més, no cal registrar-se a cap pàgina web. Les entrades es poden comprar directament a les taquilles del cinema o a la seva pàgina d'internet. Això és el més destacat d'aquest matí de dilluns. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada avui per aquesta inestabilitat que des de migdia fa que els núvols creixin amb força a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on aquesta tarda esperem que s'extenguin més els ruixats i les tempestes que ja fa una estona que afecten aquest sector del país. Precipitacions que arribaran també a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, localment amb una certa intensitat i amb unes temperatures que avui pugen respecte a les del cap de setmana, màximes en general de 24-28 graus, tot i que el Pla de Lleida i alguns punts de l'Ebre poden ser una mica més altes. Demà serà una jornada molt semblant a la d'avui. Al matí, amb una mica de fresca cap a l'interior, ambient més atemperat a la costa, farà més calor. Demà ja més màximes que fregaran els 30 graus a l'interior i, altra vegada, a partir de migdia, però sobretot al llarg de la tarda, ruixats i tempestes al Pirineu, Catalunya Central, nord de Barcelona i també interior de Girona, localment amb una certa intensitat. De cara a dimecres serien més reduïdes aquestes precipitacions, però encara ens afectarien i, com dèiem, les temperatures cap amunt i tocaran sostre de cara al cap de setmana amb algunes màximes, sobretot a l'interior, de més de 35 graus.
Gràcies, Jordi. I aquesta hora, per ser Renfe, informa que ja s'ha resolt la incidència que ha provocat retards al servei de Rodalies de Girona. Els serveis tècnics han pogut apartar el tren de mercaderies que s'havia avariat aquest matí. Ja tornen a circular, per tant, els trens entre les estacions de Massanet, de la Selva i Caldes de Malavella. Això sí, mica en mica, està previst que es recuperi la normalitat en els trens que circulen entre Massanet i Portbou. Ara són les 2:06, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Continuen els talls a tots els passos fronterers per carretera entre Espanya i França. Des de primera hora d'aquest matí que els pagesos amb els seus tractors es concentren en aquests punts i també des de Catalunya fins al País Basc i a les dues bandes dels Pirineus. Els manifestants avisen que mantindran el bloqueig durant 24 hores, és a dir, que les complicacions viàries es mantindran aquesta tarda fins a primera hora de demà.
Sí, liderats per la plataforma Revolta Pagesa, els talls es fan juntament amb agricultors i ramaders de França. El sector agrícola i ramader reclama més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els productes locals i eliminar els impostos a l'ús d'energies a l'agricultura i la ramaderia. També insten els governs espanyol i francès a iniciar negociacions per abordar les seves demandes, unes protestes que han fet coincidir en plena campanya electoral per les eleccions europees de diumenge.
I per això, precisament, alguns sectors com el Sindicat Majoritari a Catalunya, Unió de Pagesos, ha rebutjat participar-hi. En una entrevista a Ràdio Estel, Martí Planes, de la plataforma Revolta Pagesa, que es troba al tall del Pertús, això és a la Jonquera, ha respost a les crítiques dels grups pagesos.
Nosaltres no defensem ni colors, ni banderes, ni res. Nosaltres estem aquí per la lluita nostra i per defensar el nostre futur. El que no pot ser és que depenguis de cadires, depenguis de banderes i segons què ho pots fer, segons què no, això és de vida o mort. Nosaltres estem a les últimes i hem de mirar a defensar això com sigui. I hem de mirar que ens escoltin des d'Europa i jo crec que és una bona manera de que ens escoltin. Doncs hi ha campanya electoral i hi ha eleccions diumenge, doncs que vegin que estem molestos, estem asfixiats.
Unió de Pagesos, de la seva banda, que aposta per altres mesures que ajudin a resoldre la situació que viu la pagesia.
Per exemple, proposen un acord de col·laboració amb l'organització sindicalista de la Catalunya Nord, amb qui exigeixen que la Unió Europea aposti per un model de pagesia familiar on es defensi el model europeu de petites produccions agrícoles i ramaderes en detriment de les grans indústries agroalimentàries.
Sigui com sigui, els talls compliquen la circulació a les vies que porten fins a aquests passos fronterers. Per tant, quina és la situació a aquesta hora? Anem cap al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Situació complicada en aquesta xarxa viària a causa d'aquestes manifestacions, diversos punts tallats al trànsit. Sobretot, molta atenció, l'autopista AP7, els darrers 20-22 quilòmetres tallats al trànsit, ja des de la zona de Figueres fins a la frontera, tallada aquesta autopista AP7 en sentit de nord. Els vehicles els desvien per la sortida número 3 de l'AP7 cap a l'autovia 2 i la Nacional 2, però només podran passar els turismes. Molta atenció, perquè els camions el que hauran de fer ara mateix és fer mitja volta. Hauran de donar la volta i anar altre cop en direcció sud, perquè tots els pàrquings habilitats a la zona de Figueres ja estan plens. Per tant, continua aquest tall de l'AP7, com et deia, entre Figueres i la zona de la frontera, però també continuen tallades altres vies, com són la C38, el tram de Molló. Dues vies properes a la zona de Bossòst. Estem parlant de la Nacional 141 i la Nacional 230. També tenim tallat l'accés cap a Puigcerdà des de la Nacional 152 i la Nacional 145, aquesta és la via que ens porta des de la Seu cap a Andorra. Doncs bé, d'entre la Seu i les Valls de Valira, a mig camí, aquesta Nacional 145 també la continua tallada en totes dues direccions. Per tant, com pots comprovar, problemes en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger. Informació des del Servei Català de Trànsit. Doncs precisament qui ha protestat per aquests talls és el sector del transport per carretera. Afirmen que els causen un greuge evident als camioners i reclamen a l'administració solucions per garantir el pas dels vehicles.
En un comunicat, la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya i la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes assenyalen que tothom té dret a manifestar-se i a exposar les seves queixes quan ho considerin oportú, però lamenten també que les conseqüències dels bloquejos de la pagesia afecti el seu sector, que no poden treballar amb normalitat.
Doncs per parlar de salut, a aquesta hora també en directe el senyor Evaristo Magaña, és president de la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes. Senyor Magaña, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, quina és la situació ara mateix? Teniu molts camions paralitzats a les fronteres?
Bueno, la situació és complicat. En principi és complicat ja, en términos generales, porque nuestra vida es la carretera, nuestro trabajo es la carretera. Nosotros circulamos por la carretera, movemos las mercaderías por la carretera. Y, claro, no estamos en la nuestra casa, no estamos en ningún sitio donde tengamos garantizado ni la estabilidad normal, ni la alimentación normal, ni la sanidad normal, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es, bueno, es complicada y a más, bueno, como tú sabes, ya hubo un paro de la policía donde estuvimos parados varios días. Y claro, esto, cada que hay un conflicto en algún sector, lo primero que se talla son las autopistas, son las carreteras, son las vías de locomoción general, ¿no? Y esto, independientemente ya de la parte económica que implica, porque claro, nosotros también tenemos contratos de entrega, de llegada, etcétera, etcétera, penalizaciones, y también tenemos el problema que es donde se paran los camiones, no ni aquí, ¿verdad?, para marcar los 15 o 18 mil camiones que cada día pasan por esta carretera nuestra en concreto, a más todas las demás que hay. Conflicto es un problema, incluso es un problema social para la gente que va a lo alto de un camión. Porque claro, 15 o 20 mil personas pues también se ponen enfermas, se ponen malas, etcétera, etcétera. Entonces lo que pedimos a los a las administraciones, sobre todo la administración nuestra aquí a Cataluña, es que garantice la circulación de los vehículos que van a trabajar. Indudablemente estamos de acuerdo que cada uno haga y entienda o lo haga que ha de reivindicar sus intereses y sus cosas. Pero claro, aquí la vía que más visibilidad tiene, la vía que más afecto tiene políticamente es la AP7, ¿no? Y esta es la que, como decía antes, pues nos cortan cada dos por tres que hay algún conflicto independientemente del sector. Nosotros, cuando hacemos paro a los transportistas, a vagadas, siempre respetamos la unión de los, a los payeses, perdón, porque tienen pienso, porque tienen terneros, porque tienen leche, porque tienen cosas. Pero claro, aquí no, se talla la autopista y tutum, ahí se queda tirado con un camión que porta una mercadería, que esta persona tiene unas necesidades biológicas, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera, que en ningún momento están garantizadas ni siquiera previstas para nada. Es una humillación y es un coste, no ni a parking de camiones en condiciones, no ni a cosas. Bueno, la verdad es que es un gran perjuicio económico y vuelvo a insistir, también un gran problema social. En una época en la cual nadie quiere ser camionero, nadie quiere ser conductor, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero en aquel caso yo...
Senyor a poner en evidència la professió, no?
Senyor Barista, en aquest cas la manifestació aquesta dels pagesos es va anunciar fa 15 dies. No hi ha hagut manera de preveure un canvi de rutes alternatives en tot aquest temps per evitar que no us afecti?
No, no. Nosotros a vegades hemos tenido una autopista especial para el tránsito de mercaderías, pero no, no es posible. No es posible que esto lo haga. Bueno, estamos para rechazar, etcétera, etcétera.
Evaristo Magaña, és que estem perdent la trucada, té molt mala cobertura. En tot cas, li agraïm que hagi atès avui la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé un quart quart de 3 de la tarda. Més qüestions d'aquest dilluns. D'aquí a una setmana s'ha de constituir el Parlament de Catalunya i les negociacions per configurar els membres de la mesa segueixen encallades, igual que també les negociacions per trobar aliances per investir el nou president de la Generalitat.
Sí, Esquerra continua exigint dues condicions indispensables perquè els republicans investeixin el líder del PSC. Les ha especificat avui la candidata d'Esquerra a les eleccions europees, Diana Riba, en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel.
Que si Sánchez no ve amb una proposta clara de finançament singular i una via marcada de com arribem a l'exercici del dret a l'autodeterminació a Catalunya, no cal ni que ens truquin.
Riba ha afegit que ara toca implementar l'amnistia el més aviat possible i confia també que el català sigui oficial a Europa durant la pròxima legislatura al Parlament Europeu.
Mentrestant, el Partit Popular continua carregant contra la llei d'amnistia i ara planteja una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez si aconsegueix guanyar les eleccions per àmplia majoria. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Fins ara el Partit Popular havia demanat de forma insistent que el president del govern espanyol convoqués eleccions anticipades davant d'una legislatura on ha de fer molts equilibris per aconseguir majories parlamentàries. Enmig de les europees, el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha fet un pas més i ha deixat caure la possibilitat de presentar una moció de censura. En una entrevista a Antena 3, ha dit que aquesta és una opció que no poden descartar.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que le puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país.
Ara bé, Feijóo diu que això només seria plantejable si el PP guanyés de forma contundent aquest diumenge, cosa que les enquestes descarten, i a més caldria que Junts o algun dels altres partits que van investir Pedro Sánchez hi donés suport. El líder del PP a l'Ajuntament, Daniel Cirera, descarta negociar amb els de Carles Puigdemont aquesta opció i creu que en cas que finalment els populars acabin movent fitxa, Junts haurà de prendre partit perquè sí.
Jo no crec que s'hagi de parlar amb Junts. Jo crec que si es valora la possibilitat de presentar-la, es presentarà i després els grups votaran en consciència. Però crec que en aquests moments la millor censura que podem fer és la de les eleccions europees. Tenim només 6 dies per poder censurar Sánchez. És lo millor, la millor resposta que podria tenir per part dels ciutadans i ciutadanes, no només de Catalunya, sinó del conjunt de l'Estat.
Primer, doncs, caldrà veure resultats electorals de diumenge i després, si Feijóo continua plantejant la moció de censura, opta per alguna altra estratègia política.
Gràcies, Judit. Doncs precisament avui és l'últim dia de campanya que es poden publicar enquestes i totes pronostiquen que el PP guanyaria aquests comicis de diumenge, a excepció del baròmetre que aquest migdia ha publicat el CIS, que insisteix en donar la victòria al PSOE.
Sí, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions, que depèn del govern espanyol, els socialistes obtindrien entre el 33,2 i el 31,6% dels vots i els populars entre el 30 i el 28,3%. Aquesta estimació redueix l'avantatge dels socialistes en relació amb l'anterior baròmetre, de 5 a 3 punts.
I és que la previsió d'Afis es desmarca, com dèiem, de la resta de sondejos de campanya que apunten a una nova victòria clara del Partit Popular. És el cas de les enquestes que publiquen avui El País, El Periódico, l'ABC i El Espanyol. Totes elles amb pronòstic força semblants. Els populars, amb Dolors Montserrat al capdavant, obtindrien entre 23 i 24 escons, mentre que el PSOE podria mantenir els 21 que té ara mateix o perdre'n un i quedar-se amb una vintena.
En canvi, el baròmetre del Periódico pronostica que la distància entre PP i PSOE seria mínima. De fet, a tots dos els dona una forquilla d'entre 20 i 22 eurodiputats i pel que fa a la resta de formacions, l'extrema dreta de Vox seria tercera força, mentre 5 i 7 sumar-ne aconseguiria entre 3 i 4 i Podem en trauria entre 2 i 3. I pel que fa a les catalanes, ara Repúbliques, la coalició que agrupa Esquerra, Bildu i el BNG obtindrien 3 escons i superarien Junts, que només conservarien un diputat dels 3 que tenen, els de Toni Comín.
Estel migdia.
I us ho dèiem també al començar, continua la polèmica a l'hora d'escollir el nou major dels Mossos d'Esquadra. Fa poca estona s'ha sabut que la justícia ha suspès cautelarment el procés. La petició la van fer, recordem, els sindicats, que consideren que tota la convocatòria ha estat plena d'irregularitats. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La jutgessa que ha assumit el cas dona la raó als sindicats que demanaven aturar l'elecció del nou major de la policia catalana. La magistrada considera que si finalment es confirma que el comissari Eduard Sallent no pot ser major perquè existeixen irregularitats en la seva elecció, desfer el procés i fer-ne un de nou tindria alts costos tant per a la Generalitat com per al cos de policia. Els sindicats han sigut molt crítics amb aquesta convocatòria des del principi. Des de SAPFEPOL consideren que el Departament d'Interior ha actuat de manera irresponsable perquè va posar en marxa el procés d'elecció del nou major quan el president Pere Aragonès ja havia convocat les eleccions del 12 de maig. De fet, l'anunci que Sallent havia guanyat el concurs i era l'escollit pel càrrec es va conèixer el 10 de maig, a poques hores de tancar la campanya electoral. Col·lectius dels Mossos d'Esquadra consideren que va ser una maniobra perquè Sallent, escollit per Joan Ignasi Elena com a responsable de la policia catalana quan Esquerra va assumir el departament, continués al capdavant del cos. Des del Departament d'Interior, això sí, expliquen que estan estudiant la decisió de la justícia, però afegeixen que es tracta d'una mesura cautelar que no entra a valorar el fons de la qüestió, és a dir, que no valora si hi ha irregularitats en el procés d'elecció del nou major.
Gràcies, Pau. Marxem ara cap a Barcelona, on els moviments en defensa de l'habitatge acusen el govern de Jaume Collboni d'expulsar els veïns de la ciutat per afavorir els interessos de les empreses i els grans esdeveniments.
Els sindicats d'habitatge de la capital catalana i altres col·lectius consideren que el PSC deixa d'agradar alguns barris de la ciutat i també diuen que el govern de l'alcalde Collboni reprimeix els moviments socials perquè no s'organitzin. Ho explica l'Arnau, portaveu del sindicat d'habitatge del Raval.
Totes les polítiques que estan implementant vagin dirigides a satisfer molt més els interessos d'empresaris o de macroprojectes que estan empitjorant cada vegada més les nostres condicions de vida, com és el tema de la Copa Amèrica o el projecte de l'ampliació del MACBA, i que finalment el que estem vivint és una expulsió de les nostres vivendes d'aquesta ciutat mitjançant diferents estratègies, com és la degradació de les vivendes, com és l'execució dels desnonaments o la repressió a la mínima que ens intentem organitzar per parar-los.
Canviem de qüestió. Més de 42.500 estudiants comencen demà les proves de la selectivitat que presenta aquest any algunes novetats. Es torna a repetir l'elecció prèvia de l'idioma de les proves, de manera que el primer dia de selectivitat demà els aspirants hauran d'emplenar un formulari i triar si voldran rebre els exàmens en català o en castellà.
Sí, el principal canvi que implanten les proves d'aquest any és que els alumnes podran escollir no fer les preguntes sobre literatura, que no són obligatòries. Als exàmens de la fase general de català i castellà hi haurà 4 preguntes, 2 lectures i 2 sobre el fet literari. Els alumnes hauran de triar les dues en què se sentin més còmodes. Fins ara, en aquestes dues matèries comunes, els alumnes havien de triar 2 preguntes d'un total de 3, totes de control de lectures, i aquest any podran decidir no fer-les com a pas previ a la selectivitat del 2025, on aquestes lectures ja no seran obligatòries.
I en plana econòmica, la catalana Mango preveu contractar prop de 200 persones al centre logístic que té a Lliçà d'Amunt aquest estiu. La companyia tèxtil busca personal per dur a terme tasques de càrrega i descàrrega i de gestió de mercaderies i productes.
Les contractacions seran entre juny i juliol i fins al novembre, tant a jornada completa com parcial. L'empresa ha organitzat aquest dijous una jornada de selecció a Mollet del Vallès. La planta vallesana és capaç de gestionar a ple de rendiment més de 85.000 peces de roba cada hora per abastir tota la xarxa de distribució de Mango. L'any passat la companyia va fer una ampliació d'aquest centre logístic que ara té 280.000 metres quadrats de superfície.
I en successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home que n'hauria apunyalat un altre a Salou. Els fets han passat aquest diumenge de matinada en un bar al centre de la ciutat.
La policia catalana va rebre l'avís que s'havia produït una baralla en un establiment. Quan van arribar al lloc dels fets, van trobar la víctima amb diverses ferides. Els serveis d'emergència la van traslladar a l'hospital, però la seva vida no corre perill. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, tot i que encara no saben els motius d'aquesta baralla. Ara mateix estan buscant el presumpte agressor, que esperen poder-lo detenir aviat. Aquest cap de setmana la policia també investiga 2 robatoris amb violència i intimidació que s'han comès a Salou.
I abans dels esports, a Girona, la Policia Nacional ha detingut a 22 persones que es dedicaven al tràfic de persones, de drogues i a falsificar monedes. El grup hauria fet entrar 500.000 de persones a França i Itàlia de manera irregular.
Eren persones que arribaven a Espanya en patera i que pagaven més de 5.000 euros al grup mafiós. L'organització treballava amb altres mafies del Marroc i d'Algèria que es dedicaven a captar les persones que volien entrar a Europa. Els delinqüents els portaven a Girona, on els tenien tancats en local insalubres fins que els membres del grup criminal els portaven fins a Perpinyà. Per fer-ho, tenien una àmplia xarxa de vehicles, alguns d'ells amb matrícula francesa. El grup també es dedicava al tràfic de cocaïna i de cannabis, fent més de 60 operacions de compra-venda. A més, aprofitaven aquest negoci per moure bitllets falsos de 100 euros. De fet, la policia relaciona aquests delinqüents amb la màfia italiana. El grup estava afincat a les comarques gironines, on s'han fet les detencions i els registres. La policia ha detingut 13 persones a Figueres, 5 a Barcelona i 4 a la Jonquera.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 24, comencem els esports parlant del Barça de bàsquet, que ha quedat aquest diumenge eliminat de les semifinals de la Lliga ACB, en perdre el tercer partit davant del Real Madrid. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes diuen adeu a les opcions de ser campions per la via ràpida. Han perdut per 92 a 95 el tercer partit, el primer que jugava al Palau Blaugrana. L'equip de Roger Grimau ha tingut la victòria a l'abast, però l'ha condemnat la falta d'encert en els dos minuts finals. Amb aquesta derrota es confirma una de les pitjors temporades dels últims temps a la secció de bàsquet. L'equip tanca la temporada en blanc i Joan Carles Navarro, mànager general de la secció, ha anunciat canvis a l'equip.
Personalmente creo que hay que hacer cambios porque no hemos llegado al objetivo que queríamos todos. No tot ha estat l'entrenador, això sens dubte. Alguns jugadors no han estat a l'alçada.
La primera campanya amb Roger Grimau a la banqueta s'ha tancat alçant només la Copa Catalunya, guanyada l'estiu davant el Baxi Manresa.
I en futbol, l'Espanyol ha guanyat el Cartagena 3-0 i jugarà, per tant, els play-off contra l'Sporting. Els de Manolo González han superat el conjunt murcià amb els gols de Puado, Braithwaite i Nico Melamed a la segona part.
El canvi al descans de Melamed li ha donat aire a un Espanyol que ha millorat i molt. Puado ha aconseguit fer el primer gol al cap de pocs minuts de començar la segona meitat. Dominant el duel, el partit s'ha obert més, però la sentència no ha arribat fins a la recta final. Braithwaite i Melamed han tancat una golejada que els deixa amb confiança per als play-offs contra l'Sporting. Ho deia al final del partit el tècnic pericú Manolo González.
L'equip rival és un bon equip, ja els vam trobar aquí fa poc. Bueno, partit competit, però que penso que l'equip arriba en bon moment i arriba en una situació capaç de guanyar qualsevol.
El primer partit de l'Espanyol de la lluita per l'ascens serà diumenge que ve a les 9 de la nit. L'anada a jugar al camp de l'Sporting i la tornada a Cornellà al Prat serà dijous dia 13, també a les 9.
I parlem de la plana poliesportiva. Avui comencen les semifinals de la lluita pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça s'enfronta a 8:45 al Cartagena.
La sèrie és el millor de 3 partits amb factor pista a favor pels culers, ja que el primer partit a jugar al Palau i en cas de necessitar un tercer partit el Barça també jugaria a la seva pista. El Cartagena no serà un rival fàcil, ja que arriba a les semis després d'haver eliminat el totpoderós Inter en 2 partits. Ho valora el jugador Eric.
En uno para uno todos tienen regate, todos tienen chute. Por eso yo creo que vamos a tener que estar muy, muy concentrados, muy dar un paso adelante cada uno.
Els dos equips repeteixen la mateixa convocatòria. El Barça encara amb la baixa de Ferrau.
I d'altra banda, el Barça d'en Boll ja prepara la Copa, ja prepara la Champions després de guanyar la Copa del Rei contra el Torrelavega.
El Barça ha tancat la final de la Copa del Rei de manera magistral, guanyant el seu 11è títol consecutiu i el 28è en aquesta competició. Aquest triomf ha servit de rodatge als jugadors de Carlos Ortega per afinar la seva posada a punt de cara a la Final Four de la Champions de Colònia d'aquest proper cap de setmana, on el Barça s'enfrontarà al Kiel a les semifinals del dissabte.
I acabarem parlant de tenis per la victòria plàcida d'aquest diumenge de Carlos Alcaraz, que el col·loca al quart de final de Roland Garros.
El murcià s'ha desfet en poc més de 2 hores del canadenc Félix Auger-Aliassime, 6-3, 6-3 i 6-1, i ja jugarà el pas a les semifinals dimarts contra el grec Stefanos Tsitsipas, novè del món, el qual ha superat les 5 vegades que s'han enfrontat. 2 cops a Barcelona, una vegada a Miami i a l'Open dels Estats Units l'any passat i l'any passat també als quarts de final de Roland Garros. El duel contra Tsitsipas està previst per demà al matí. Avui qui busca la classificació per als quarts de final és el número 1 del món, Novak Djokovic, que s'enfronta cap a les 4 de la tarda a l'argentí Francisco Cerúndolo.
Estel migdia.
I obrir per acabar l'aparador de propostes culturals amb un recordatori és que des d'avui i fins dijous teniu l'oportunitat d'anar al cinema pagant només 3,50 € d'entrada gràcies a una nova edició de la Festa del Cine on hi participen 58 sales de tot Catalunya.
I aquest és el primer any que no cal inscriure's per poder anar al cinema a preu reduït. Les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla sense la necessitat d'acreditar-se i també es poden adquirir a través d'internet. Aquests dies a les cartelleres del cinema hi destaca la nova entrega de la saga de Mad Max, El regne del planeta dels simis, el biòpic sobre Amy Winehouse o la pel·lícula Dissequi la cuesta sobre Los Planetes, entre d'altres.
I també marxem cap a l'Empordà. El Festival de Dansa i Moviment al carrer Figueres es mou, celebra enguany la 11a edició, que pivota al voltant de buscar la participació activa del públic, donar suport a la creació i aposta pels espectacles familiars.
Del 2 al 7 de juliol el festival programa una vintena de propostes, la majoria a l'espai públic i gratuïtes, amb la voluntat d'acostar aquesta expressió artística a tothom. Els escenaris d'aquesta edició s'ubiquen a la plaça d'Ajuntament, la Rambla, la plaça Josep Pla, l'exterior de l'Espai Cultural, la Cate, l'Auditori Els Caputxins o el Teatre Municipal, el Jardí.
I acabarem parlant de música, perquè Cesc Freixa serà l'artista que obrirà aquest any el Festival Minúscul, que es fa a Mollerussa. Ho farà el dia 8 d'agost en un concert al Pati de Cal Jaques.
I per aquest festival hi passaran també el dia 15 d'agost el duet de Lleida Bru. La setmana següent, el 22, hi actuarà Ernest Cruzats, un certamen que es tancarà el dia 29 d'agost amb l'actuació de Magalí d'Atzira.
Doncs amb això tanquem edició per avui dilluns. Tornem demà puntuals a les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda i fins les 6, amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda. Fins que s'assembli a tu la llibertat.